L'estiu del 1846, el filòsof Henry David Thoreau va ser detingut i tancat a la presó de Concord. El motiu? No pagar els impostos en senyal de protesta contra l'esclavitud i la guerra. La llegenda explica que el seu amic Emerson, el poeta Ralph Waldo Emerson, el va visitar a la presó i li va preguntar: «Amic meu, què fas aquí dins?» I Thoreau li va contestar: «I tu, què fas allà fora?» Avui volem abordar el llegat i l'empremta d'aquest home, Henry David Thoreau, naturalisme, pacifisme, individualisme i filosofia de l'experiència. Amb l'horitzó, que mira els boscos de Walden, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Chora bastante, meu chorinho, teu chorinho de saudade. Diz ao bandolim pra não tocar tão lindo assim, porque parece até maldade. Ai, meu chorinho, eu só queria transformar em realidade a poesia. Ai, que lindo, ai, que triste, ai, que bom de um chorinho chamado Odeon. Dum, dum, dum.
Obrim, doncs, Ciutat Maragda d'avui, parlant de principis, potser també de triomfs, amb l'escriptor i periodista Toni Montesinos, autor del llibre El triunfo de los principios, Cómo vivir con Thoreau, editat per Ariel, una biografia i a la vegada un retrat global d'aquest filòsof naturalista, protoambientalista. Què tal, Toni?
Hola, gràcies per la invitació.
Que ens ha deixat, a més, un llegat amplíssim, no? Molt més enllà de la desobediència civil i d'altres conceptes que associem tradicionalment a Thoreau.
El llegat és immens. Jo sempre dic que el Thoreau per nosaltres és el pensador modern més proper, perquè ell, a més de tenir una teoria i escriure molt sobre comportaments que s'han d'adoptar, no?, per tenir una bona vida, els posa en pràctica, i ell, en cada pàgina seva, és una recomanació de l'art de viure, com ell diu, i sobretot posant l'accent en que el comportament interior de respecte per un mateix, per, diguem-ne, transcendir-se i no acabar sent un ciutadà més dintre d'aquesta societat de consum capitalista i d'interessos creats, doncs som alguna cosa més que això, i el Thoreau ens ho recorda contínuament, i cada pàgina seva va encaminada a això i a criticar l'entorn que tenia en el seu moment i també la societat en general de qualsevol temps.
Crític i pràctic, que jo crec que és una paraula importantíssima que has dit ara, perquè aquesta famosa retirada que va fer de 2 anys als boscos de Walden, no?, és un exercici no només de filosofia, sinó de filosofia pràctica i per la projecte de vida solitària. Com l'hem de llegir? Com un elogi no només a la natura, m'imagino, de l'ecologisme, de la llibertat, sinó també amb una dimensió social.
És que aquest llibre és una raresa. És un llibre que comença parlant d'economia.
De les lleis de la casa, com explica
sí,
ell.
Sí, és el primer capítol, i sempre sorprèn, perquè Walden és una mirada al món des d'un món retirat, que és el de la llacuna on ell resideix aquests 2 anys, i és una crítica absoluta a les convencions socials, i ell el que fa és un experiment. Ell diu aquesta paraula: faig un experiment per anar-me allà, i per ell és un punt d'inflexió, perquè és allà posa, diguem-ne, net mentalment tot el que ha estat pensant durant anys des de la joventut, i després farà aquest llibre a partir dels apunts que ha fet allà, posant en contradicció tota la societat i parlant d'absolutament tot. Ell critica la institució eclesiàstica, política, l'educació, la universitat, fins i tot, o sigui, que és més enllà, molt més, és molt més que un llibre sobre natura, sobre el respecte que s'ha de tenir per la natura i sobre la necessitat també de viure en contacte amb la natura de manera molt estreta, perquè ell s'endinsa a la natura fent la seva casa en les pròpies mans, davant del llac aquest, i passa allà sense pràcticament cap ajuda durant 2 anys, 2 mesos i 2 dies, sí.
I a més, hem d'imaginar una casa, perquè ell crec que diu house, no diu cabana.
Efectivament, és una casa, sí. Allà a Concord, a l'àrea de Walden Pond, hi ha una rèplica, perquè va desaparèixer l'original, no? Però quan un va allà a Concord i al bosc allà, i davant de la llacuna aquesta, es pot una mica sentir el que ell podia veure cada matí quan s'aixecava i veia potser el llac glaçat i el bosc, la tranquil·litat i la natura, i és veritablement un experiment fabulós i que ha tingut molts seguidors i encara es manté, el seu llegat sempre es mantindrà viu.
I experiment espartà, una casa amb un escriptori, poca cosa més, i un símbol prou famós, que és el de les tres cadires, no? Ell deia, tenia una cadira per la soledat, una altra per l'amistat i una altra per la societat.
Sí, tota la seva escriptura és simbòlica. Ell sempre agafa el que té a l'entorn, a vegades objectes com en aquest cas la cadira, però sobretot posa com exemples els animals, que sempre són els exemples més virtuosos, perquè són els més antics, els més savis, i cada cop que ell tracta de criticar una actitud humana o criticar alguna cosa que no li fa el pes, ell sempre agafa un esquirol, agafa una au, i el representa com un ser viu que realment sap el que és la vida, sap entendre l'evolució de les estacions, sap copsar l'entorn, respectar-lo i tenir una coherència i una simplicitat, que són els valors que més ell destaca sempre en els seus escrits.
Volia, Toni, també invocar una de les contribucions, jo crec que més populars i més o més recordades, ens hem de situar a finals del segle XX, a la popularització del pensament de Thoreau.
Declaro refundat el Club dels Poetes Morts. Secció 4. Passo a llegir el text d'obertura, obra del consorci Henry David Thoreau. Em vaig refugiar al bosc perquè volia assaborir el moment, perquè volia xuclar amb avidesa el moll de la vida.
Sí, m'agrada.
Per foragitar tota la resta i no haver de dir a les portes de la mort que no havia tastat la vida.
La pel·lícula El Club dels Poetes Morts, que va treure petroli d'aquesta idea, eh? La imatge, el Carpe Diem, ell diu, Thoreau diu literalment, viure intensament i treure tot el suc a la vida.
Sí, aquesta pel·lícula el va popularitzar molt. Parlo bastant de la pel·lícula, el llibre, o de tant en tant la menciono, perquè és molt simbòlica, és molt poètica, aquesta imatge dels nens, dels nanos, aquests enlluernats, no, pel que diu el professor. I té molta raó, perquè jo crec que molts de nosaltres ens sentim una mica també enlluernats pel missatge d'una persona que es retira per conèixer, per sentir, per buscar dintre d'ell mateix el que ell anomena l'essència de la vida. I què és l'essència? Cadascú la podrà buscar o trobar de la manera particular que sigui, no? Però ell fa aquest esforç per retirar-se, aïllar-se i tractar de mirar la cara, de mirar de cara la vida en la seva simplicitat. I la vida per ell és la natura, els arbres, les aus i el seu petit hort.
I un concepte també de la filosofia que va més enllà i gairebé que contradiu Aristòtil, allò de primum vivere deim de filosofare. Thoreau diu, no, viure és filosofar, no? Entenent aquesta idea que la filosofia també modifica la manera de viure.
Sí, per als antics grecs també la filosofia havia de ser una cosa pràctica, per això també n'hi havia una part molt política en això, no? I el bo és que el Thoreau no posa un altar als autors, a la filosofia, a les institucions, a l'educació. Ell ho rebaixa tot, ell ens diu, Homer ens ha de guanyar. No ens hem de creure que Homer és un gran poeta. A cada pàgina Homer s'ha de guanyar el nostre interès, el nostre respecte, no? És a dir, que moltes vegades, encara que va ser un magnífic lector i intèrpret de la tradició anglesa i grecollatina, ell sempre ens anima a posar tot en entredit i no creure'ns que aquesta idolatria, no, que a vegades tenim, que aquesta no ha de ser el nostre camí, sinó que nosaltres mateixos hem de tenir el criteri per efectivament tenir la consciència i la sensibilitat per al final entendre l'Homer, per exemple, o un altre poeta, no? I fer-nos nostre el poeta, no? No sense aquest prejudici, no? que ens encamina a una cosa de borregament, no?
Una de les coses tan interessants de descobrir, perquè no tingui present el context de Thoreau, que ho expliques bé en el llibre, és el context fins i tot cultural, intel·lectual, on va créixer, no? A Concord, en tota aquella zona, Ralph Waldo Emerson, tota l'escola transcendentalista, és la zona, en fi, de Whitman, de Hawthorne, no? És a dir, ben acompanyat i ben embolcallat.
Sí, és molt maco. Quan un va allà a Concord, l'empremta d'aquests autors són allà, perquè es conserven les cases on van viure. I de sobte un petit poble de Concord, a mitja horeta de Boston, es va convertir al segle XIX, a mitjans de segle, en el paradigma de la intel·lectualitat americana, I clar, ja estava el gran Emerson, que era el diguem-ne, el far, no?, de la intel·lectualitat, de la filosofia, un gran orador, i cap allà van anar un munt d'autors només per entrevistar-se amb l'Emerson o per viure, no?, com el Hawthorne. Allà estava una persona molt important a l'entorn, que era el Bronson Alcott, el pare de Louisa May Alcott, la narradora i tal. I fins i tot quan va morir el Thoreau, encara n'hi ha persones que anaven allà, per exemple el Whitman, que va fer un viatge des de Boston precisament per parlar del Thoreau i conèixer Concord i estar amb l'Emerson, no? És un lloc molt maco que val la pena visitar perquè conserva aquest ambient que fa un segle i mig, no?, que es va produir.
Fem una crida, doncs, als low cost perquè ens facilitin el viatge a Concord, sumant totes aquestes veus, i seguim caminant a la Ciutat Maragda amb més veus. De fet, ara també saludant dos bons amics. Avui dic dos bons amics, perquè estem habituats a relacionar aquest xiulet amb el Jordi Puntí, que tal?
Molt bé.
Però em fa molta, vaja, jo crec que ens fa molta, molta il·lusió incorporar i donar la benvinguda aquest octubre a Ciutat Maragda de la Maria Boigas. Com estàs?
Estic bé, una mica impressionada.
No, en absolut. Acosta't més al micròfon i fes-te el teu, també, com a Thoreau i com totes aquestes lectures que veniu carregats i que heu fet també d'aquest pensador i tota aquesta òrbita, no?, intel·lectual, perquè, vaja, és molt àmplia tot aquest territori cultural que podem arrossegar des de la seva obra i la seva figura.
Sí, a veure, jo havia llegit Walden fa uns quants anys, i ara, doncs, en ocasió del programa m'hi he tornat a aproximar, i he de dir d'entrada que tinc la impressió que és una mena de secret conegut per tothom, perquè no és un autor que se'n parli molt, però en canvi quan el busques a les biblioteques de Barcelona resulta que està agafat a totes les biblioteques. Això és tot un detall que vas mirant a partir del programa d'aquest Aladí de recerca, i resulta que totes, no només de Barcelona, de molts llocs, doncs que els llibres estan agafats. Per tant, hi ha un interès real per Thoreau que em pregunto bastant d'on ve. Clar, el Toni ara parlava d'una escriptura simbòlica. Jo no estic tan segur que sigui simbòlic, però en canvi ho associo una mica, per exemple, en el moment en què vivim, probablement, i això en podem discutir també, probablement els últims anys la crisi econòmica ha fet replantejar a molta gent la crisi també amb la vivenda, per exemple, ha fet replantejar a molta gent el sentit de la vida que tenien, i com a mínim hi busquen alguna sortida. El cas més evident és, sobretot als Estats Units, és el dels hipsters, no? Els famosos hipsters que agafen i es fan ells mateixos la roba o el menjar i van als mercats i ho venen i intenten tenir una vida autosuficient allunyada de la societat consumista. Jo crec que això el Thoreau ho explica, o d'alguna manera, tot i que han passat 150 o 160 anys.
De fet, aquest any commemorem el 200, no?, el 200 aniversari
del naixement, exacte. Sí, però vull dir que de la seva obra, en el moment en què va començar a funcionar, doncs ha passat 150 o 160 anys. Al mateix temps, sí que hi ha una cosa que crec que és interessant a mi del meu record de Walden, és que no es plantejava la sortida al bosc i aquest enclaustrament, o aquest, si vols, enclaustrament potser no és la paraula, però aquest allunyament de la societat, no es plantejava com un repte físic, de dir, a veure quant de temps sóc capaç d'aguantar i em faré la meva casa i reutilitzaré els claus, perquè me'n recordo d'aquest detall que em va sorprendre molt, que els claus que havia fet servir quan ja no els necessitava, llavors els reutilitzava. Això no ho plantejava, jo crec, com un repte físic de supervivència, sinó com un repte metafísic de trobar-te a tu mateix. No? Esclar, això sí que és veritat, que et situa en un entorn que pot portar-te cap al simbolisme o a la interpretació des d'avui dia d'uns ideals i d'una manera de viure. No? I això penso que és interessant.
A mi m'ha cridat l'atenció, no pas a través de Walden, sinó a través de Caminar, que és el text per on jo he entrat a llegir-lo. Confesso que no l'havia llegit abans que es plantegés aquest programa. M'ha cridat l'atenció una cosa, i és que ell invoca molt aquest món salvatge, aquesta cosa salvatge, és a dir, aquest lloc en què en què no hi ha hagut una domesticació, diguem, per la societat humana, i la relació amb aquesta, diguem, de creació, l'ús salvatge, molt bé. Invoca això i invoca les virtuts que pot tenir, la necessitat que en tenim, etc, etc, i en el fons està assumint, per mi, està assumint el que és la religió i el fonament social d'aquelles cultures que, en el moment en què ell escriu, s'estan deportant i exterminant, perquè en realitat el Togo és estrictament contemporani de les guerres d'extermini i de les grans deportacions dels amerindis. Vull dir, l'Indian Removal Act és del 1830, que és l'acte pel qual les poblacions ameríndies de tots els estats fundadors dels Estats Units són deportades de les seves terres. I són deportades en grans marxes, en grans manxes, que eren, com totes les marxes en aquestes circumstàncies, marxes forçades en què moria moltíssima gent. I són corrues de gent que, entre tots, eren 60.000. No estem parlant d'una cosa menor. I, en canvi, quan llegeixes Caminar i fa aquestes evocacions del paisatge que té al voltant, té un fragment, jo no sé si puc llegir un paràgraf breu.
Oi, tant, faltaria més. Caminar, rescatat ara per Angla Editorial, traduït per Marina Espasa. Nova
sí,
edició.
Traduït i prologat de manera ben interessant per Marina Espasa, que fa, a més, un recorregut per diversos autors que han tractat d'aquest Caminar. Té aquest passatge que diu: puc caminar amb facilitat al llarg de 15, 20, 30 quilòmetres, o els que siguin, començant des de la porta de casa meva, sense passar per davant de cap altra casa i sense travessar cap carretera, excepte per allà on ho fan la guineu i el bisó. I no només la guineu i el bisó, sinó aquelles persones que eren els ocupants d'aquelles terres i que tenien una forma de pensament que és exactament aquella que invoca Thoreau sense parlar d'ells, perquè ell, aquest món salvatge que evoca, és un món buit, i no ho era. I això és una cosa que volia preguntar-te, tu que l'has estudiat. A mi em crida molt l'atenció que algú que associem a una crítica de la societat no abordi en absolut la qüestió de la deportació i de l'extermini dels que vivien en pau amb la natura.
Sí, ell ho aborda parlant de la vida dels indis com a exemple del que s'ha de fer respecte de la natura, i sempre que ho posa com a exemple de l'home civilitzat, aparentment, és el, diguem-ne, el dolent de la pel·lícula. No? No té cap escrit que digui una reflexió sobre això, és veritat. Ell és una persona que surt a caminar o viatjar, se'n va a Canadà o se'n va a algunes altres parts i tal, i sempre la seva mirada és particular. Ell observa un indi, ell observa una petita tribu i parla d'ells, però no com a diguem, una raça que està sent efectivament desposseïda de les seves terres. I això potser ho tracta més la Margaret Fuller, que és una altra també intel·lectual de l'entorn, molt pròxima també a Emerson, que va liderar també la revista que ells tenien que tenien allà a Concord. I ella sí que a vegades en els seus escrits ja parla més d'això, del que és una cosa tremendament cruel, terrible, com els indis es van desplaçant per obligació, i com en aquestes allaus de quilòmetres i quilòmetres moren gent gran, moren nens, i això és un extermini brutal. Però efectivament el Thoreau es queda sempre amb l'indi i amb, a vegades amb indis particulars que el van influir molt, no? I fins i tot algun d'ella que va tenir alguna relació més enllà de l'amistat amb un d'ells, no? Però és veritat, jo no havia pensat gaire en això, però tampoc ell és un pensador sistemàtic, no un crític sistemàtic. Ell no agafa un tema i l'explota fent teories, sinó que ell va caminant, i al caminar va tractant coses que té davant de manera natural, de manera moltes vegades improvisada, i no s'endinsa com de manera sistemàtica en una cosa que de ben segur seria una cosa molt interessant saber el seu parer. No?
És que a mi em feia pensar en una cosa que no li és pròpia, sinó que és desgraciadament molt general, i és que és molt comú que pensadors que han abordat els problemes de la societat del seu temps, en canvi, passin al costat del que és la gran tragèdia del seu temps, que és la capacitat de no veure. La capacitat d'arribar a aquest punt, que és: jo no ho he vist. I penses, com t'ho has fet per no veure-ho?
Absolutament.
És que probablement en aquell moment està escrivint des d'un status quo acceptat per tothom, diguem-ne, per tothom que forma part de la cultura tradicional en aquell moment, i gairebé diria que no és capaç de veure-ho. saps? O sigui, el seu nivell de rebel·lió no el permet anar més enllà del, de, diguem-ne, si vols, de la cleda cultural des de la qual escriu. Fixa't, perdona, fixa't que hi ha això que tu deia, el que deia el Toni. Ell tenia amics indis. Ell, a Walden, per exemple, es refereix als indis com els salvatges, però els salvatges en un sentit positiu, enllaçant-ho amb el mite del bon salvatge, no? Ell va fer, pel que jo recordo, 3 o 4 visites en claus que havien sigut indis, i va acompanyat d'un indi. I quan en parla i els critica, el que critica és que hagin abraçat la política, que és una cosa terrible, si ho penses. És a dir, la política per ell ha malversat i ha fet malbé una manera de viure que ell considera ideal com a autosuficient. Llavors, si no és capaç d'entendre d'això, discernir-ne que la política li han portat l'home blanc, per entendre'ns, o el pell, no sé, la diferència, vol dir que no és capaç de veure que aquí hi ha un gran problema, lògicament.
Es critica molt, no sé si més enllà de política, el comerç, que s'han posat a ficar-se en aquest terreny terrible de això val tal cosa, jo te la vull vendre, i té un passatge molt curiós de, en aquest sentit, no, de un indi que clar, ell està esperant que, no sé què ha fet, ell ho vol vendre, i clar, el Zoro diu, això no t'ho comprarà ningú, per què ho has fet? O sigui, t'has fabricat el teu problema. Clar, això és la principal crítica d'en Zoro. Estem amb això de comprar i vendre. La política és el pitjor mal, perquè el millor govern és el que menys governa, o, no? I és l'home el que s'ha de governar a si mateix, no? Són aquests missatges que són atemporals, veritat, perquè ens toquen ara, ens tocarà el segle XXII i quan siguin, perquè va al centre
del moll. Bàsicament, això és el text aquest, segurament el segon text més conegut després de Walden, no? Sobre la desobediència civil del 1866, on, sobre, lligant aquesta idea del compromís i la crítica, sí que s'oposa a la guerra en aquells moments, Estats Units-Mèxic, s'oposa a l'esclavitud i tot plegat, des d'aquesta rebel·lió passiva, no? I segurament també per això ha estat llegit i llegit com va ser-ho per Gandhi des de la presó, abraçat com a herència per Luther King, és a dir, que és un home que en aquest sentit també ha creat escola.
Sí, jo m'he llegit el llibre de una antologia de textos que va publicar Ratanaturai, que es diu Desobediència, diu Antologia d'assajos polítics, on hi ha, diguem-ne, el text central és el text sobre la desobediència civil, i és molt curiós perquè quan la llegeixes en conjunt matises molt més. És a dir, jo crec que, com sol passar, diguem-ne, amb tots els autors que han aportat alguna cosa nova i que, a més, diguem-ne, l'han abraçat això, no? Gent com Gandhi o com Martin Luther King, després es pot matisar molt. Ell, la seva mirada és la de la desobediència, però a partir de l'individualisme, a partir d'un liberalisme, diguem-ne, radical, que això se li ha retret molt, després, que no deixa de ser una contradicció una mica amb la mirada que avui tenim sobre Thoreau, no? que es té, diguem-ne, sobre aquest, ara, per exemple, en els moments en què estem vivint, aquesta cosa de desobediència civil comunitària. Ell, en realitat, diu, les masses, i vaig apuntar aquesta frase, les masses no serveixen a l'Estat, no són homes, diu, sinó bàsicament són màquines dels seus cossos, no? Clar, és gairebé contradictori el concepte que podem tenir de desobediència civil individual. Per ell la desobediència civil significa, i trobo que està molt bé que ho faci, no pagar els impostos, perquè aquests impostos serveixen per contribuir a la guerra amb Mèxic.
Per
tant,
es nega, presó, no?
El que passa que Emerson li diu, però també el teu abric o els teus llibres també paguen impostos, i, o sigui, no és només això, no? És una cosa així. Hem de veure el Zoro des de l'individualisme més pur. És un solitari que té molta relació social, però és un individualista absolut. I ell tracta això de la... Ell diu resistència, ell no mai diu desobediència civil. És un títol que vam passar després, en una manera, quan es va tornar a publicar el llibre, però fins i tot la visió, diguem-ne, definitiva de la Universitat de Princeton ho ha deixat com a resistència al govern. No, com per, efectivament, i vaig a això dels matís, no? Perquè s'ha popularitzat molt aquest concepte, però seria resistir, o sigui, seria aguantar, seria patir, però no desobeir una ordre. Ell no fa res, ell es deixa agafar i l'empresona un amic seu, Sam Staples, i passa una nit meravellosa a la presó, perquè ell I això és un exemple brutal, no? Perquè ell sempre ens diu que hem d'agafar el problema i donar-li la volta, i és una possibilitat meravellosa, doncs, per veure la vida d'una altra manera, no? I ell aquella nit, que està allà empresonat, ell sent algun soroll nou, o el sent de manera nova de la ciutat. Des de la finestra veu un cel nou, perquè el veu des de la presó, i sempre, i té pena dels que li han posat allà, perquè els altres són els esclaus, són els empresonats. Ell està lliure, està dintre, i sempre estarà lliure, perquè el seu pensament no es pot engaviar.
Gairebé li retreu a la seva tieta que li pagui la fiança per treure'l de la presó.
Efectivament.
Que això és curiós, perquè em sembla que és la Marina Espasa que ho comenta en el pròleg de Caminar, que es tracta d'una conferència que va pronunciar durant el decenni del 50 al 60 i que es converteix després en aquest assaig. És una lectura escolar als Estats Units, és dels textos fundadors, diguem, de la formació dels petits ciutadans nord-americans, i sent així que efectivament el que fa és, entre altres coses, una crítica, però una crítica radical de la propietat privada, com d'una cosa perfectament aberrant. Té un moment que és molt bonic, que diu, ara com ara, per aquests verals, els trossos més bonics no són propietat privada. El paisatge no té propietari i el caminant pot gaudir d'una certa llibertat. Però possiblement arribarà el dia en què la terra estarà compartimentada en el que hom anomena finques de cap de setmana, on només uns quants sentiran un plaer minso i exclusiu quan les tanques s'hagin multiplicat i hi hagi trampes pels homes i altres enginys inventats per confinar-los a les carreteres públiques. Llavors, caminar per la superfície de la terra de Déu voldrà dir envair les terres d'algun cavaller. Esclar, els ensenyen això a l'escola? Pregunta, tan poca influència té l'escola en l'esperit dels ciutadans? Per què?
Clar. Això es llegeix aquí, a les escoles?
A Estats Units.
A Estats Units,
Als Estats Units.
Sí, és un pilar
fundacional. Igual com a França es llegeix l'Émile de Rousseau, que és un assaig tremendament crític amb aquell model educatiu que és el dels nois i noies que estan llegint Rousseau a l'escola, que els tenen tancats i sotmesos a l'autoritat d'un professor que parla i parla i els ensenya les coses en lloc de deixar-los fer l'experiència del món. Per tant, és aquesta situació de que l'escola és un lloc en què t'ensenyen unes formes de pensament que la teva societat contradiu de manera sistemàtica. I en això és curiós, perquè tens la sensació que l'escola pública i laica és la digna hereva de l'escola dels capellans.
Sí, no sé. Sí, sí.
Algun cop li han retret això a Zoron. Jo parlo d'això en el llibre, perquè diuen que els Estats Units van tenir l'oportunitat de ser uns altres Estats Units, amb l'Emerson, amb el Alcott, Thoreau, Fuller, fins i tot amb el Hawthorne. Ells van posar una arrel molt, molt ferma de principis, de veure la vida d'una altra manera. I, clar, l'Emerson va fer 2.000 conferències a la seva vida, per exemple. O sigui, eren gent que es movia, feia moltes conferències, o sigui, feia molts escrits públics i tal. O sigui, era gent que se les podia escoltar. I diguem-ne que el país no els va escoltar. I aquest és el gran retret de molts historiadors que han fet al país, que es va decidir definitivament anar-se'n al camí de capitalisme més rotund i abandonar el que és, diguem-ne, el principal aquí, espiritualitat. El Thoreau és esperit pur i ell el reivindica, i l'Emerson ho reivindica, això de sentir el nostre esperit som més que un cos, que una màquina d'agafar diners i o de treballar, que és la gran excusa per no afrontar la vida, ell diu, no? I aquesta oportunitat es va deixar passar i els Estats Units es van convertir en això, en un país que va oblidar aquests pensadors i que no li ha tret el, diguem-ne, l'al·licient que podia donar, i per això molt més tard es van agafar alguns pensaments d'aquests escriptors, i per exemple les marxes, no, reivindicatives dels anys 60 o coses així, es va agafar un altre cop aquest pensament que estava molt abandonat les últimes dècades.
Em pregunto si té a veure aquest, diguem-ne, quan pensem en tots aquests autors que tu citaves, i probablement hi podríem afegir Herman Melville, si té a veure amb el fet que tot això és preimmigració, la gran onada d'immigració que va rebre a partir del 1880-1890, comencen a arribar abans i tot, però d'una manera sistemàtica la immigració que ve sobretot d'Europa, de Centre Europa, i que creen una altra cultura, diguem-ne, que introdueixen molts aspectes diferents, des del judaïsme, cultura centroeuropea, cultura italiana, mediterrània, fins i tot. Tot això, jo crec que d'alguna manera conforma una nova manera de veure la vida i la societat, i no sé fins a quin punt això pot quedar en aquell moment, no dic ara, però en aquell moment pot quedar desclassat, fora d'això. De fet, hi ha un moment, i he pensat que hi ha un moment que m'ho vaig apuntar, el Thoreau parla de moure's, per això de caminar i de conèixer gairebé d'una manera circular el que tens. Cada dia vas una mica més enllà, no? I diu, no serem immigrants per endinsar-nos més en el nostre propi país. És a dir, i vaig pensar, que curiós que faci servir la idea de l'immigrant com algú que entra en el país que no coneix, no? I que no és seu, i en canvi ell reclama que cadascú conegui millor el seu país, no? Penso que és una varietat que pot ser que podria explicar d'alguna manera. Després, evidentment, hi ha diguem-ne, l'actitud econòmica imperialista dels Estats Units, que és el que tu dius, que contrasta absolutament amb les idees que ell proposa a caminar. Però m'imagino que d'alguna manera hi ha un lligam en tot això. No sé exactament quin, però crec que hi ha un lligam.
Hi ha aquesta cosa molt curiosa també a caminar, que tu parlaves de... Bueno, que va en aquesta direcció. Hi ha tot un passatge llarg que a mi m'agradaria que ens l'expliquessis una mica, tu que coneixes la trajectòria, que invoca molt el moviment de l'est cap a l'oest. És una obsessió, és a dir, és una obsessió, i l'est és l'origen i és el passat, i l'oest és el futur i és d'alguna manera, és el nord, és el punt d'atracció, és el punt d'atracció, i a més té aquesta imatge, és un punt d'atracció tan irresistible com el que fa que es moguin les orenetes o les abelles, és a dir, aquesta invocació d'una humilitat migratòria que fatalment ha d'anar cap a l'oest. Que, reitero, a mi em crida molt l'atenció, perquè aquestes marxes cap a l'oest van tenir unes conseqüències, que és l'extermini dels amerindis. Però d'on li ve? I té a veure amb el que dius tu, crec, Jordi, d'aquesta pregunta de quina relació té amb aquesta noció d'immigrant i amb aquesta noció de com et relaciones amb el lloc que és Amèrica.
Això ho tracto al llibre, perquè em va sobtar bastant. No, jo no tinc gaire explicació. Ell diu que l'est és el passat. Per ell, Europa és el passat. Europa no... Ja és una cosa ja totalment fora de moda, no? I l'oest, anar cap a Oregon, ell diu, és el que s'ha de fer. I jo parlo com que ell es va contradir, perquè ell, els seus viatges que fa, ho fa al nord-est. No? On va? Al Canadà, i alguns indrets així de... molt, algunes illetes que hi ha cap al nord, i ell no fa això d'anar cap a l'oest, no? I té sempre una cosa, és més allà també una cosa simbòlica que es contradiu bastant, perquè després, clar, anar cap a l'oest significava destrossar el país, perquè clar, el ferrocarril anava ja començant a estendre's, tota la llantada que anava cap a Califòrnia, tota, per això de la búsqueda d'or, que és molt crítica amb això. I clar, es continua una mica amb això de l'oest i del que significa per això de l'or, que és terrible, i hi ha una mirada que jo mai he entès, molt, molt romàntica i molt, molt especial fins envers aquests buscadors d'ors, però la realitat era terrorífica. Era com anar a buscar el Sant Grial o buscar el Dorado, no? Jo parlo d'això en el llibre perquè és una fantasia absoluta que milers i milers de gent de tot el món es va creure i van anar a provar, no? O sigui que també el Thoreau ens serveix com per posar-nos a terra, no? Per no tenir somnis i ocells al cap, sinó veure la vida amb senzillesa. L'or el tens aquí, el terreny que pises n'hi ha or, si tu ets capaç de veure-ho.
Canvia la mirada.
Fixa't en una cosa, que això de la conquesta de l'oest, que és un dels grans mites del relat nord-americà, no? Ho hem vist desenes de vegades en pel·lícules, no? Els cowboys que van a l'oest, la conquesta, no? Aquí sempre els dolents són els indis, a les pel·lícules. Per tant, fixa't, si 100 anys abans, això, estem parlant de pel·lícules dels anys 30, dels anys 40, les pel·lícules de John Ford, l'indi sempre és l'invasor per ells, és el que està allà, el que d'alguna manera no els deixa avançar en aquest projecte. Doncs és això que ho lligo una mica amb el que tu deies, Maria. És a dir, si 40, si 70 o 80 anys després encara hi ha aquest imaginari col·lectiu de l'indi com allò que cal superar, lògicament ell no ho veu en el moment de caminar, no veu que allò eren les terres dels indis, al contrari, veu que són les terres que l'indi ha acabat, el salvatge que diu ell, ha acabat abandonant perquè hi pugui haver una altra forma de vida, tot i que al mateix temps ell se'n sent de que hagin de viure d'aquella manera.
Seguim a Ciutat Maragda amb aquest monogràfic especial Henry David Thoreau en clau literària i ara també en clau musical amb un blues, de fet, a càrrec del músic nord-americà Paul Jeremiah.
North of Boston in a sleet and snow, way up in the woods where the highways go, there's a country cabin that we all know. It's a swinging pad of Henry David Thoreau, a cat who learned to read and write so well he could transcendentally just like ringing a bell. Crying, go, go Henry David, go. Go, go Henry David, go. Thoreau. He used to run around and eat the flowers and the trees, humming to the rhythm of the birds and bees. And everybody from miles around, they used to wonder who was that crazy clown. He never got uptight about government jive. He was a swinging his transcendental-laden Cadillac. Crying, go, go Henry David, go. Everything's changed around his cabin door. Things ain't exactly like they was before. They got a jukebox in a penny arcade. Henry David's rolling over in his grave. A super highway, not a country road. It's a place where every little bug drops his load. Crying, go, go Henry David, go. Go.
Seguim aquí a Ciutat Maragda amb Henry David Thoreau, com sentim que cantava també pel Jeremiah des d'aquest blues, i ara amb el Jordi Puntí, que crec que té un llibre més gruixut, però vaja, relacionat, com dèiem abans, amb aquest cercle cultural tan intens a Nova Anglaterra.
Sí, home, a veure, si hem de fer, diguem-ne, farem com Thoreau i començarem pel lloc més proper, llavors anirem eixamplant.
Eixamplant, exacte.
El més proper ha de ser Fulles d'herba, del Walt Whitman, que és el llibre de Walden, surt el 1855, Fulles d'herba és del 1854. Jo crec que hi ha, em sembla, això el Toni ens ho pot explicar, però jo crec que hi havia una amistat entre els dos, entre Whitman i Thoreau, i en tot cas, a mi m'agrada llegir Fulles d'herba i sobretot el cant de mi mateix com una adaptació urbana de les idees de Thoreau, no? I com convertir una mica la selva aquesta que busca ell. Hi ha, me'n recordo que hi ha un article del Thoreau dient, és un article sobre l'art i la naturalesa, i dient que desconfiem de l'art i confiem més en la naturalesa, i que al final l'art, diu, és com una mena de paviment que posem per evitar de tocar la gespa, no? Llavors m'agrada que Fulles de Leaves of Grass o Fulles d'herba, d'alguna manera és això, però des de l'asfalt o des de la terra, diguem-ne, dura de les ciutats, no? I per tant, llegir-lo, clar, és que, a veure, Fulles d'herba és una mena de catàleg inacabable de temes urbans i de l'individu i de la societat, però en realitat el que he fet avui, abans de venir aquí, és agafar a l'atzar, obrir i a veure què em trobava, no? I el que m'he trobat és aquest poema, he intentat agafar-ne un que no sigui gaire llarg, eh?
Vols dir que ho has fet a l'atzar, això?
Ei, vols que ho faci un altre cop? Ho puc fer, eh? No, és que és un llibre que et dona per aquest joc. I llavors és un poema que diu "Sé que m'han acusat".
Un poema curt, això sí que és prou complicat, eh?
Bueno, tampoc és curt, no? Però és en la traducció del Jaume Pons a l'Horda, no? que ha funcionat molt bé, ha tingut molt èxit. Es diu "Sé que m'han acusat". Sé que m'han acusat d'haver volgut destruir les institucions. Però en veritat jo no estic ni a favor ni en contra de les institucions. En efecte, què hi tinc a veure jo amb elles? Què hi pot haver que ens uneixi? Per què hauria de voler jo la seva destrucció? Jo sols vull establir a Manhattan i a totes les ciutats d'aquests estats que romanen tant terra endins com a les costes, i en els camps i en els boscos, i en totes les naus grans i petites que solquen el mar, sense edificis ni regles ni administradors ni discussions, la institució del tendre amor dels companys. Bon, jo crec que hi ha un...
Sí, un lligam evident.
No sé, i ja et dic, si vols tornem a obrir a l'atzar
i tornaria a ser...
Només que t'arrisques a trobar un poema de 1.200 versos i llavors se'ns hi faran les 12.
Això ja ho té Whitman, això sí. Tenies també per aquí...
Sí, sobre... Clar, a veure...
Que el Jordi Puntí sempre ve, ja ho sabeu.
Masses llibres.
Carregat d'una bona pila.
La cosa que té Thoreau i que la sensació que m'ha donat de realment de ser fundacional és que en el moment en què comences a buscar llibres que tinguin a veure amb el seu univers, en trobes molts i t'has de frenar. Un altre llibre, en aquest sentit molt més lògic, és la Rebecca Solnit, la pensadora actual, que té un llibre que es diu Wanderlust, una història del caminar, publicada en castellà per Capitán Swing, i que jo crec que és probablement la gran hereva de Thoreau avui dia, en la manera en com descriu el caminar i descriu la seva relació amb el paisatge i també amb el present, amb el que li passa, però alhora com a pensadora radical en molts aspectes, no? Amb la desobediència. Té aquest altre llibre que ha publicat Angle Editorial, que es diu "Els homes m'expliquen coses", que és una mica el seu altre cantó sobre feminisme, que és molt, molt interessant també.
Aprofito per recordar que aquest octubre el CCCB, parlant de, has dit això, feminisme i de revolució i resistència, en va ple, amb un munt de... Algunes ja han estat i d'altres que, en fi, que han parlat de migracions, de les revolucions diverses, és a dir, és una qüestió que va, no?, que va sortint, per sort, i que és actualitat sempre, i vaja, hi portem uns mesos que a mi em sembla que encara ho serà.
Un altre llibre, una novel·la ara, és Jim Harrison, que és un autor que aquí és relativament poc conegut, que s'ha intentat, tot i que va publicar moltes novel·les, va morir fa 3 o 4 anys, i Jim Harrison va publicar l'any 2008, em sembla que era, un llibre que es diu "Tornar a la Terra", que jo crec que té molt a veure amb l'univers de Thoreau i amb aquesta necessitat de tornar a la Terra i de tornar al bosc, i explica la història d'un paleta que és mig indi, té sang índia i sang finlandesa, i que davant d'una malaltia terminal emprèn el projecte de tornar a la Terra d'una manera física, diguem-ne, que l'enterrin sense ataúd, que l'enterrin directament, però també d'una manera metafísica, en el sentit de recuperar les arrels i recuperar la vinculació personal amb el territori que l'envolta, no? I aquest, crec que la Maria el coneix molt bé, i crec que és Jim Harrison és un molt bon autor per entendre cap on ha anat a parar aquesta filosofia, si voleu dir-ne així, de Thoreau. Mm-hmm.
Ell és un novel·lista, vaja, per mi és un novel·lista apassionant, és un novel·lista que a França és molt estimat, és pràcticament on té el públic, més que als Estats Units, i aquí és veritat que no ha prosperat gaire, és autor d'un conjunt d'una dotzena de novel·les que la relació amb el món salvatge té molt de protagonisme. Ell era, d'altra banda, un pescador i caçador conegut. L'anècdota divertida és que és un personatge que el seu debut literari el va poder fer gràcies al Jack Nicholson, que era amic seu i que li va finançar un any d'escriptura al mig d'un bosc.
Està bé tenir un mecenes.
I té una imatge en un moment en una de les seves novel·les que per mi és preciosa, que està en aquest estat d'immanència i de comunió amb el bosc, en un moment en què està caçant, és a dir, observant uns animals, i sent el soroll d'un avió i pensa, merda, fins i tot aquí.
Està molt bé. El Tornar a la Terra, recordem-ho, està traduït, publicat a La Campana, traduït per Marc Rubió, publicat a La Campana. Diria que es va traduir una altra novel·la que era Penombres, Terra de Penombres, potser, alguna cosa així. Que és una, se'n va fer una pel·lícula amb el Brad Pitt i per això va tenir més reconeixement, però jo, probablement els tres o quatre títols que ja són una bona manera d'entrar-hi. Mm.
Ara deies això de la natura i l'observació i he recordat i portat també un altre dels títols de Thoreau, que es diu Volar, en la traducció i en l'edició fantàstica, ha fet Pepites de Calabaza, que és, no sé si es pot dir així, Toni, o és agosarat, el Thoreau més ornitòleg, gairebé, perquè és aquesta observació de les aus i l'entorn. I no sé si amb la clau simbòlica que deies a l'inici, no?
Sí, aquesta clau sempre hi és, amb les aus i amb altres animals. Hem de tenir en compte que el Thoreau comença els seus diaris quan surt de Harvard College, als 20 anys o així, i fins que mori escriurà els diaris. I els diaris és el, diguem-ne, el receptacle de precisament observacions com aquesta, o sigui que estan farcits de comentaris d'aus. I aquesta és una molt bona selecció que s'han fet que té a veure amb el comportament de l'animal i també amb, perquè també el Thoreau es va convertir en un especialista dels animals i de les plantes absolut. O sigui, ell va fins i tot descobrir algunes plantes noves que encara no s'havien trobat, no? I les va posar, diguem, a disposició dels especialistes, no? O sigui, que és un molt bon llibre per veure aquesta particularitat del Thoreau de les aus, no? Mm-hmm.
I després hi ha aquesta, abans la Maria, tu citaves França, i allà que tenen aquest bon gust a tenir els àlbums i el format còmic tan ben desenvolupat. Amb el Jordi un dia parlàvem de Cortázar en clau i en format de vinyetes i amb d'altres títols. També hi ha un Thoreau que ha publicat aquí Impedimenta, dos autors francesos, a guió i el còmic, que realment es diu La vida sublim i és una biografia...
És un llibre magnífic.
És un llibre magnífic, una biografia certament de fins que mor amb 44 anys de tuberculosi i és compactada, no?
És molt, molt, molt bon llibre, és una síntesi magnífica de tota la vida de Thoreau i n'hi ha una pila, una entrevista a un especialista francès molt bo que, diguem-ne, tracta els temes de Thoreau més actuals també, perquè també parla d'això de la desobediència, tot això que està tan de moda ara, no? I posant l'accent en aquest sentit en Thoreau més recuperat des del punt de vista polític actual nostre, no? I és molt interessant.
A mi se m'acudia buscava algun llibre català que d'alguna manera pogués tenir també aquesta influència i he anat a parar amb una novel·la més o menys recent que ha passat una mica desapercebuda i que jo crec que és molt interessant, que és Carrers Salvatges, de l'Alexandre Gumbau, que es va publicar l'any passat a Angle Editorial, i vaig a través de La desobediència civil, perquè aquesta novel·la és una novel·la sobre els conflictes al Bronx als anys 70 a Nova York, entre les diferents bandes porto-riquenyes, llatines, amb el rerefons de la música, el naixement de la música hip-hop, i també amb la desobediència civil davant, primer a partir de la guerra del Vietnam, però després també davant de la situació que vivia el Bronx en aquell moment, que era un barri deixat de la mà de Déu, on la gent passava molta penúria, on sistemàticament es robava, hi havia molta violència al carrer, i la manera de respondre davant d'aquest fet va ser que una certa desobediència de la societat amb moltes manifestacions, amb molts líders de barri que feien, que tenien aquest això, i on jo crec que Thoreau és clarament una influència per aquella gent. I aleshores Alexandre Gumbau explica molt bé, a partir d'una sèrie de personatges, tot aquell moment, a vegades des d'un punt de vista molt tancat, vull dir que explica molt concretament les vides d'aquests personatges també amb el rerefons musical, però a vegades obre més l'objectiu i et permet tenir una perspectiva del que passava en aquells moments als 70 i d'aquest clima revolucionari que, del qual és hereu, per exemple, abans citaves el CCCB aquests dies, està per aquí l'Angela Davis.
Exacte.
Doncs tota la filosofia de revolta d'Angela Davis era molt present en aquell moment.
Saps amb qui em fa pensar una mica a mi el Thoreau? Que no s'assemblen. Em feia pensar en el Blai Bonet. Perquè, per començar, són tuberculosos tots dos. I això és una cosa que, a veure, aquest aïllament d'ell, del Thoreau, també és l'aïllament de la malaltia. És a dir, és un home malalt que en realitat no pot treballar. I això em sembla que és una cosa que val la pena no oblidar-la del tot. És a dir, té una relació amb la societat productiva que és... No, aquí no és el meu lloc, i el Blai Bonet també, d'una manera molt casada. I després també en aquesta cosa, que és una mena de misticisme de les coses, de la creació, és a dir, aquesta relació amb la creació, aquesta relació intensa i religiosa, pròpiament religiosa amb la creació, que és molt present en tots dos, i aquesta voluntat de crítica social, que és al mateix temps molt tenaç i molt una mica fora de test. És a dir, que ja te n'adones que no tenen lloc dins de la societat que critiquen, ni l'un ni l'altre.
Home, té la novel·la que es diu Mister Evasió, que podria ser un subtítol ideal per a Thoreau, no?
Això cau en mans dels estudiants que abans dèieu, no? De les escoles, que ells agafen això i agafen el Hodel Caulfield de Salinger i fugen directament.
I mira, si vols, ja que som als Estats Units, hi afegim el Wakefield.
Exacte. Jo crec que un altre programa podríem dedicar monogràficament a la figura de Wakefield i tot el que se'n deriva. Thoreau i tota la filosofia, en fi, no només naturalista, sinó tot el que ens ha llegat avui dedicat a la Ciutat Maragda, a la seva figura, i arribem al final, no sense amenaçar-te, Toni, amb una altra visita algun altre dia, perquè acabes de publicar, déu-n'hi-do, Goethe, Tolstoi, Mann, Zweig i Kafka, Escribir, leer, vivir. És a dir, un llibre que s'acaba, no?, Ediciones del Subsuelo, amb la qual cosa també agafa 5 autors capitals del cànon, diguem-ne, i una bona repassada, no?
Sí, s'acaba de publicar i, diguem-ne, he agafat aquests 200 anys des del naixement de Goethe i fins a la mort de Thomas Mann per una mica viatjar a l'Europa de central i de l'est i mirar de les interrelacions que n'hi ha a partir d'aquests 4 personatges amb Goethe. I també una mirada també transversal a l'Europa que s'està construint fins a les dues guerres mundials, i tot això també relacionat amb molts escriptors que es relacionen amb aquests 5 grans colossos de la narrativa, de la poesia europea, tractant de mirar, de buscar camins que jo encara no havia descobert entre ells, no?
Déu-n'hi-do, s'hi posa per poc, eh? Jordi Puntí, Maria Uigas, estem molt contents, de veritat, Maria, que hi siguis i que caminis amb nosaltres, com ho va fer Thoreau pels boscos de Walden. Toni Montesinos, fins una altra.
Ha estat un plaer, gràcies.
A reveure. La tradició del folk ha sabut entendre la música també com a vehicle de protesta. Un dels exemples més diàfans és el We Shall Not Be Moved, el famós No nos moveran, no serem moguts, que han cantat des de Pete Seeger fins a Joan Baez i companyia, un himne que crida la llibertat i que en origen també criticava, com Henry David Thoreau, l'esclavitud. A la producció hem estat Dolors Joanola, Dani Expósito i Sergi Cotillas al control tècnic, i qui us ha parlat, David Guzmán. Avui ens acomiadem, doncs, amb el We Shall Not Be Moved en la versió d'un altre mite, la cantant Mavis Staples.
We shall not be moved. We shall not, we shall not be moved like a tree that's planted by the water. We shall not be moved. We shall not, we shall not be moved. We shall not, we shall not be moved like a tree that's planted by the water. We shall not be moved. Union is behind us. We shall not be moved. The union is behind us. Shall not be moved, just like a tree that's planted by the water. We shall not be moved. We're fighting for our freedom. We shall not be moved. Fighting for our freedom. We shall not. We're fighting for our children.
we shall not be just like a tree that's planted by the water. We shall not be. Oh, we shall not be moved. We shall not. We shall not be moved like a tree that's planted by the water.